Radio Vilafranca. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
A l'entrevista parlarem de patrimoni, de tradicions marineres i de la gran tasca que fan des del Club Patí Català i Vela Llatina de Calafell, així com des de l'Ecomuseu. Per conèixer-los bé, marxem fins a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, tenim un patrimoni molt ric en associacions que treballen en pro d'aquesta recuperació o de la història, no?, del mar, i per això ens acompanya el Josep Sierra, president de l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell. Molt bon dia, Josep.
Hola, bon dia, què tal?
I tenim el Josep Inglada, coordinador de l'Ecomuseu. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a posar una mica de context. La Sílvia, la nostra presentadora, explicava el tema de patrimoni, perquè al final és patrimoni. És a dir, l'Associació Patí Català i Vela Llatina està treballant en pro d'aquesta recuperació de barques. Quants anys fa que teniu aquesta associació?
Bueno, l'associació va començar l'any 2010. La vam formar 10 bojos, en aquest cas és del Patí Català, que volien recuperar-lo i recuperar l'antiga essència precisament del Patí Català, el que és a Calafell. I al final se van anar engrescant, i el que va passar és que van passar del Patí Català a la Vela Llatina perquè encara estava pitjor. Perquè lògicament, si mireu les fotos antigues, als anys 40, 50, 60, la platja de Calafell era un mar de fusta, hi havia una enorme quantitat de barques que s'han perdut quasi bé totes, i se'n van donar compte de que era tristíssim veure barques de Calafell ficades a les rotondes perquè s'acabessin de fer malbé.
Aleshores, a les rotondes.
Sí, a moltes rotondes. Es va ficar de moda, amb algun il·luminat va decidir, no dic d'aquí, dic de tot arreu. Va decidir que quedava molt guai ficar una barca vella a la rotonda, i n'hi van ficar moltíssimes.
Mare meva.
Ara no n'hi ha perquè, evidentment, totes s'han fet malbé del tot. Clar. Aleshores, l'associació va començar així. Vam començar a tenir barques nostres, de propis de Calafell, que n'hi ha 4 o 5, intentar un o 6, no?, quan el Josep potser ho sap més bé perquè va començar abans que jo, sóc un nouvingut.
Unes 8 barques tenim de les antigues d'aquesta època, dels anys 60-70.
El que passa és que, evidentment, se van recuperar un poc a poc. Al moll de Segur de Calafell n'hi tenim unes quantes, i el que intentem és que aquest patrimoni no es pergui, intentar-lo recuperar i anar, perquè les barques de fusta tenen la mania de que s'espallen.
Mira, petit detall, no?
S'han d'anar reparant, s'ha de tindre cura d'elles, i lògicament, costa uns diners i un esforç. Llavors tenim una associació, per sort, amb molta gent i molts voluntaris i gent que té ganes de treballar, i la veritat és que, crec que a poc a poc ho anem aconseguint.
Clar, al final tot aquest patrimoni que era del que vivia Calafell, com altres pobles costers.
Clar, és que era un poble pesquer.
Clar, és a dir, tot això es perd, no hi ha aquesta, no continua aquesta tradició marinera?
No, evidentment que no. Independentment de que en aquella època no havia el port de Segur, el que ha passat és que encara que hi hagi port, tampoc hi ha tradició marinera. Vull dir, s'ha perdut completament. El que és el negoci del poble, en certa mida, és el turisme, amb un percentatge altíssim. I ja ens ha passat alguna vegada que han ficat les barques a la platja, no dic aquí, sinó en uns altres llocs, i han cridat a la Guàrdia Urbana perquè encara que feien les barques damunt de la sorra.
Ostres.
Vull dir que són coses una mica estranyes per part dels banyistes, no? Però, s'intenta recuperar, i a poc a poc anem conservant les que teníem, i, de moment sembla que triomfem.
Josep, la recuperació a aquest Ecomuseu, no? Explica'ns una mica en què consisteix, perquè també déu-n'hi-do les activitats que es fan, eh?
Sí, l'Ecomuseu hi fem moltes activitats, no? Fins ara ho teníem tot barrejat, i ara hem separat una mica tots els tallers que fem, els cursets, i que reparem totes les barques, del que és el propi Ecomuseu, que li posem continguts. A dintre de tot aquest aquest edifici, que és un edifici del segle XIX, de que ho va bastir la família Samà, era una antiga destileria, és un edifici preciós. Avui sí. Tenim precisament una exposició dels, de, dels, com se diuen, dels biotops. Dels
sí,
biotops,
eh? Fins al dia 6 d'abril, si no recordo malament, no? De la Fundació Pinay.
Exactament, no? I, bueno, i està entrant molta gent i tot això. Llavors, una persona que ha entrat avui diu, jo soc de Calafell, he nascut a Calafell, no ho he vist mai. Dic, ostres, em sorprèn perquè el que veia aquí feia molts anys i perquè et transporta aquest edifici amb les barques que hi ha i tot això un temps passat, no? I llavors, una altra cosa que estem creant és posant continguts a aquest espai gran que, com que hem separat el taller i tot això, posar-hi continguts. Mm-hmm. Llavors, la Federació Catalana per la Cultura és un nom molt llarg, no? Però Patrimoni Nàutic i Fluvial, la seu la té a dintre l'Ecomuseu. I llavors, entre l'associació, entre la federació, entre l'Ecomuseu i totes les activitats que fem, doncs li diem Ecomuseu perquè és un museu viu, un museu és estàtic, no? Allí, cada 15 dies que passes, doncs és diferent, eh? Si vens els dilluns que fem els cursets, doncs veus allà 30 persones amb 4 projectes que tenim de restauració, doncs cada, amb els professors són calafats professionals, eh? Uh-huh. Que a vegades ho havíem intentat restaurar en altres les barques i no en sortim i ja hem posat professors professionals i d'aquesta manera aprenem i reparem les barques i n'hi ha una, la Manuela de Sant Salvador, que va ser l'última barca de tradicional de lo que és la família dels Parranda de Sant Salvador, està tan malmesa que no la podem restaurar, la consolidem, serà la barca històrica. I fem una rèplica, hem aixecat els plànols, eh? I estem fent les quadernes i, bueno, amb un equip que al davant hi ha un ebenista jubilat i que ho ha après a fer, amb els professors que tenim, ha après a fer les barques de zero. I ho estem fent. I llavors cada divendres tenim activitats, cada divendres, llavors cada 15 dies fem a l'activitat, més un ranxo mariner, eh? I així d'aquesta manera també fem comunitat.
Parleu-me d'aquests cursos de restauració de barques, perquè he tingut el plaer de ser-hi allà, de veure els tallers, bueno, el que esteu fent, ho trobo meravellós. De fet, compteu també amb un profe que és italià.
Sí. Bé, amb el que deia abans el president, que aquestes barques les tenim, també li diem l'Ecomuseu flotant, en tenim 10 de restaurades al port de Segur, i bueno, és el que diu, els hi volem donar vida, no que es quedin ni a l'Ecomuseu ni a les rotondes, com deia ell. I llavors cada dissabte o diumenge sortim amb els socis, que a l'estiu no, tot l'any s'hi fa bo, perquè ara fa 2 mesos que...
Que amb les pluges i tot plegat no podeu sortir, eh?
Que pràcticament no podem sortir, no? Doncs llavors aquests cursos s'han apuntat 35 persones, eh? Hi ha el professor titular, que és de l'Alguer, parla el català antic, però s'entén, eh? S'entén perfectament.
Parla algarès,
eh? Algarès, s'entén perfectament. I llavors tenim un professor suplent, que també és un calafat que s'ha jubilat fa poc de Cadaqués, que en sap molt, ho va aprendre tot a Anglaterra, i llavors doncs es tornem entre un professor i l'altre per aprendre i per tirar endavant 4 projectes, que un, com he dit abans, és consolidar la barca històrica de la Manuela, l'altre la rèplica de la Manuela, una barca d'una família que tenim, que feia temps que teníem a l'Ecomuseu, que hem intentat 8 o 9 vegades restaurar-la en altre, no n'hem sortit perquè és complicat, però en canvi amb els professors hi ha agafat un altre raid, l'anem tirant endavant. I després els llaguts que sempre van a Rems, que l'associació dels llaguts de Calafell o dels bugadors, doncs uh-huh. tenen antics, ara fem un prototipo, el primer a Espanya, que anirà a vela i a Rems. I llavors tenim tota una normativa per fer regates i tot això, i això és un projecte de la federació que el fem a les nostres drassanes i que de mica en mica anirà consolidant-se i el volem repetir amb altres associacions.
Aquests 35 alumnes, quina mitjana d'edat?
Bueno, la mitjana d'edat, evidentment, no és baixa, no són crios de 15 anys. s'ha de tindre una certa disponibilitat, i a part d'una certa disponibilitat, un cert interès. La mitjana deu ser dels 11, dels 60, 62, 65 anys. N'hi ha de jovens, n'hi ha que tenen 40, però clar, també n'hi ha algun que té 70. Però totes les mans són necessàries i útils per a poder afrontar els projectes, perquè lògicament necessites moltes mans per poder fer coses, no? I més partint del fet que tenim 4 projectes. N'hi ha algun que requereix bastanta feina i segurament aquest any no l'acabarem, no? Com és el cas de la Manuela. I podria ser que la Julieta, que és la barca que diu el Josep, que és de Calafell, d'una família de Calafell, bueno, que és coneguda, que és Campilis, és una barca que tenim un cert carinyo i que, bueno, hem intentat, com diu el Josep, refer-la 3, 4 o 5 vegades, però... Clar, a vegades sembla molt fàcil, tu veus la barca i dius, cony, és de fusta. Aquí hi ha un xurrac i uns formons i la fusta, però resulta que no és així. Vull dir, hi ha coses que te venen de noves, no? Per exemple, el forro de la barca, la part, el que diguem, la fusta que embolica la barca, dius, va, doncs li fiques pi i ja està. Doncs no, resulta que el pi no val, té que ser un pi especial, que és alerce. És un pi de fulla caduca que s'ha de tallar l'arbre a la primera lluna plena del gener i s'ha d'estar un any i mig secant-se perquè, bueno, té una resina molt especial que resulta que quan la fiques a l'aigua pues, la barca s'estabilitza i evita que entri aigua. Clar, una cosa tan tonta com dir no,
fusta.
Fiques fusta, ja està, i li fiques una mica de resina per tapar la separació entre les fustes i la fiques a l'aigua. Pues ja t'ho dic jo, que va durar el que un telediari, perquè s'esfonsarà. És tot un art. Vull dir, no és, jo crec que el calafat no és una professió, és un art. Perquè, per començar, el company que ve de Cadaqués, el Quico Despuig, diu, ens va enviar uns dibuixos de les parts de les barques, perquè, clar, cada cosa i cada lloc té un nom. Clar, quan estàs parlant amb certa propietat, hauries de ficar, sí, aquella peça que està damunt de... Sí, que està corbada i que... No, té un
nom.
Com
es diu, no?
Té un nom. Bé, doncs al final del curs farem un examen d'aquests noms. Perquè, però, clar, és un patrimoni viu i que lògicament s'ha de mantenir, perquè si això desapareix, desapareixeran milers de noms i milers de coses que actualment tenen una vigència i que han tingut vigència des de fa 2.000 anys. Aleshores, crec que és molt important mantindre això i aconseguir que les administracions s'impliquin, perquè el patrimoni no és solament un patrimoni de la nostra associació, el patrimoni és un patrimoni de tothom. Com alguna vegada que heu anat a una xerrada en un institut, i clar, quan els hi parles de les peces de la barca, diuen, i quins noms més estranys. Bueno, és que resulta que aquests noms no són d'ara, igual tenen 1.000 anys.
Clar, però s'han anat perdent, no? Però
en 50 es poden perdre del tot. I és una llàstima.
I amb la... A veure, que no té res a veure, no? Al final parlem de que amb l'entrada de la intel·ligència artificial i tot plegat, no de la tecnologia, però realment estem veient que les professions... estan perdent.
Sí, però bueno, jo dubto molt que un robot sigui capaç de fer el que fa el Carlo Maresu, serà impossible. Una altra cosa és que siguin capaços de fer manuals, que això és possiblement sí, però fer el treball manual de ficar-te a la barca, jo crec, vamos, no crec que ho veiem, almenys de moment.
Clar, els cursos aquests són la segona edició, si no recordo malament. Quan acabeu, preveieu fer-ne més?
Home, jo crec que sí, cada any ja és un programa que veiem que funciona, que la gent s'apunta, que els encanta, que estan més hores de les que tenim programades cada dia, venen abans i marxen després, aprenen, i nosaltres també ens encanta perquè també aprenem, i és una activitat que val la pena, I en quant a patrimoni, no solament... des de la Federació es defensa el patrimoni de les barques, el patrimoni físic, sinó el patrimoni immaterial. Uh-huh. És a dir, ensenyar, que estem des de l'associació ensenyant a navegar a vela amb les barques grans, amb la Francisca i amb la... Bueno, després que ho expliqui el president,
sí.
El que són aquestes dues barques, no? La Francisca, que té 12 metres d'eslora, en total 18 metres de vela a vela, del bot a l'ol, el bot a fora, i després la Santa Espina, que és un becil, bé d'interès local, que té més de 100 anys, que ens ha cedit al museu i tot això, doncs ensenyem i fem les tripulacions per navegar en aquestes barques, perquè necessitem molta gent. Vull dir, gent de l'interior, de tot el Penedès, de l'Alt Penedès,
de fem una que crida,
vinguin
sisplau.
A navegar, sisplau, i facin tripulants que disfrutaran. I el mar, jo dic que és el millor psicòleg que hi ha. Puges amb una barca, al cap de 10 minuts, zoom.
T'has oblidat de tot, no?
La ment en blanc i un buidat de ment, més ràpid que el
mindfulness,
eh? Doncs patrimoni és això, també, no solament físic, sinó l'immaterial, eh? El que la gent aprovin, que sàpiguen, que coneixin, navegar les llatines, conèixer tot el vocabulari, que és bestial, com ha comentat el nostre president, no? I altres coses. Ara, per exemple, a l'Ecomuseu hi ha una capella que estava dedicada, la van bastir el Samà, junt amb la destileria, la masia i tot això, dedicada a Sant Antoni. Doncs ara estem fent els continguts d'una capella votiva, la farem laica. Una capella votiva, què vol dir? Vol dir que els pescadors mariners que abans havien tingut un trango amb el mar i es havien salvat, doncs feien un objecte, generalment la seva barca, molt matussera, i l'anaven a presentar al patró dels pescadors o dels mariners del seu poble, o els que, i llavors hi ha capelles, ermites, que veus que està tot penjat de barcos, de quadros de barcos, demanant-li o un favor o agraint-li
que
s'hagin salvat, no? Doncs estem fent aquest preciós. Ja han començat a penjar de barques al sostre, i aquest any comencem amb les associacions de tot Catalunya que facin un present, un exvot a Sant Antoni, que és quan tinguem la trobada de la festa, la trobada de Vela Llatina de Calafell aquest juny.
President, explica'ns què cal per ser tripulant o per anar a provar.
Bueno, lògicament...
No tenir mareig, no?
No, això és el primer. És bastant trist perquè hi ha gent que li agrada navegar i se fot unes empastillades de... No sé,
biodramina.
De biodramina per poder seguir navegant, no? És una manera, com diu el Josep, de que tu puges a la barca i la veritat és que se te passen bastants mals, si no te mareges. Evidentment, amb certes barques, això no és un vela Marconi, que és tot van botonets i amb winches i és molt fàcil de portar. La vela llatina requereix un esforç, requereix un coneixement, perquè amb una vela llatina, dir-li que la barca viri, és com presentar una estància a l'administració. Ho has de saber fer molt bé.
I armar-te de paciència.
I armar-te de paciència i saber que cada persona té que tindre una feina. Per això, amb aquestes barques tan grans, tant la Francisca, que és propietat de l'Ajuntament, i que ens l'han cedit, i la Santa Espina, que és del Museu Marítim de Barcelona, que les tenim al port de Calafell. A part d'aquestes, n'hi ha altres. Tenim les nostres, la Galatzó, que és una barca de 8 metres, la Barrala, que és de 7, la Pavot... En fi, n'hi tenim bastantes, no? La manera dels tripulants és que tenen que aprendre i tenen que practicar, i lògicament pues requereix unes classes i una formació. Actualment tenim un grup de possibles tripulants, és a dir, de candidats, aproximadament són uns 50, entre 50 i 60, que el que anem fent, el que passa és que, clar, amb aquest any ha sigut un desastre. Jo crec que amb aquest any només he pogut sortir a navegar una o dues vegades, perquè fa molt mal temps i, bueno, lògicament no és agradable quan està plovent o quan fot vents de 20 o 25 nusos, perquè te la jugues. I més amb una barca d'enquestes que hi ha coses que es poden trencar. Aleshores, bueno, pues requereix això, ganes de navegar i ganes de conèixer aquest món, que crec que és molt important. Inclús nosaltres tenim bastants tripulants que tenen barco propi de Vela Marconi i venen amb nosaltres perquè volen aprendre a navegar amb vela llatina. Crec que és una manera molt més autèntica i que aconsegueixes, crec que, una experiència més primitiva de lo que és navegar que navegant amb un vela Marconi.
Clar, perquè una pregunta, si algú que ens està escoltant de l'interior, que aquí la platja no la tenim, de moment, el tema de, no ho he provat mai, però potser m'agradaria...
Sí, això, que envien un correu a l'associació, nosaltres tenim una pàgina web que és paticatalà.cat.
Paticatalà.calafell.cat.
Això, paticatalà.calafell.cat. Que ens enviïn un correu i ja buscarem un dia per poder-ho fer i posar-nos d'acord, perquè lògicament les vegades que sortim a navegar, que habitualment sortim els dissabtes al dematí, també algun diumenge, bueno, pues, lògicament naveguen els nostres socis i els que fan pràctiques i tripulacions, però bueno, estem oberts a que la gent digui, escolta, a mi m'agradaria provar-ho, a veure si me marejo, o a veure què me sembla, o a veure quines sensacions tinc, doncs cap problema, que ens envien un correu electrònic i em posaré en contacte amb ells.
Bueno, hem dit el nom de la web, ara falta...
El correu electrònic.
Sí.
Associació Patí Català @ Patí Català...
Calafell, potser?
Hòstia, és que ara... Espereu, que ho miro jo. Cap problema. Abans mencionava el tema de la vela llatina. És diferent per què?
Bueno, la vela Marconi té un màstil i té una cosa que es diu botavara, que és entre el màstil i la botavara és on està la vela. Aquí nosaltres ho tenim, i la botavara està baix, és a dir, està a un metro de la coberta, nosaltres ho tenim al revés. Tenim el màstil lo té tothom, i lo que és... El que a la vela Marconi seria la botavara, nosaltres tenim una cosa que es diu antena. Antena o entena, que és un pal de fusta llarguíssim, més llarg que la pròpia barca, que és on se sosté la vela. Entonces, la forma de navegar és diferent perquè l'escota la tens a baix, és a dir, la tens, diguem, que a popa, i bueno, i és una altra manera, perquè la gràcia que té la vela llatina és que tu pots cenyir molt més al mar, és dissenyies, pots navegar en contra del vent més que amb un vela Marconi, perquè, i a més l'antena té la particularitat de que la pots canviar de costat, pots navegar la bona o la mala i dius, bueno, a la mala, si tinc que caminar, anar molt rato navegant a la mala, puc canviar el que se'n diu tombar l'antena per ficar-la a la bona. És una altra tecnologia i una altra manera de navegar. Però dic que és més natural perquè allí sí que realment estàs veient d'on ve el vent, de quina manera afecta la vela, de la manera que l'has de trimar, perquè l'has de trimar manualment. Trimar vol dir deixar-la bé per aconseguir la màxima eficàcia amb el vent que tens.
Clar, és a dir, aprofitar la inèrcia, no? D'alguna manera.
L'esforç que fa el vent, poder-lo aplicar a la barca perquè navegui a la velocitat, a la màxima velocitat possible.
Clar. Vaig a dir el mail. És, la pàgina web és paticatalacalafell.cat i el mail és associació@paticatalacalafell.cat.
Exacte.
És que t'havies de trobar la pàgina web.
Jo no m'escric mai a mi mateix.
Normalment, és com allò de no ens truquem. Ens queda un minutet. Voleu comentar alguna cosa que ens haguem deixat? Hem parlat força, però el vostre sector dona part... No per un programa, sinó per diversos.
Sí, sobretot si profunditzes. No, home, invitar a la gent que vinguin a lo que és a l'Ecomuseu, que és també el local on està l'associació, podreu veure els tallers, l'exposició que actualment tenim, que és el Mar Mediterrani Viu, que parla dels biotops, i crec que és bastant interessant i en aquests moments està obert fins al dia 6 d'abril. També el mateix, si ha passat aquest temps, teniu interès perquè voleu veure la nostra seu, doncs cap problema, que ens enviïn un correu i ja ho farem, ja intentarem posar-nos d'acord.
Perfecte. Josep Inglada, Josep Sierra, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Penedès en Xarxa i que vagi molt i molt bé.
A vosaltres el vostre interès.
Penedès en Xarxa.
Aquesta serà una altra. El món serà mort, però no pels fatges. Tu cuida les promeses en veu alta.
Amb Venus, tot anant per Vila Piscina, ens plantarem el flash informatiu i al cap de 5-6 minuts ens retrobem amb el món del treball i el Miquel Rosso.
El bar està ple de racons on hem vist que avui no. Les promeses en veu alta.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Trànsit activa un dispositiu especial per Setmana Santa amb la vista posada especialment a la P7, on s'instal·laran carrils addicionals. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han establert un dispositiu especial de trànsit per Setmana Santa que s'inicia avui a les 12 del migdia i finalitzarà el dilluns de Pasqua, 6 d'abril, a les 12 de la nit, amb més de 1.000 controls. Es preveu que la mobilitat es reparteixi entre destinacions de muntanya i de platja. Per garantir que els turismes puguin avançar, la P7 tornarà a ser un laboratori de mesures excepcionals. Així, entre Sant Celoni i Vilafranca, els camions de més de 7 tones i mitja tindran prohibit avançar i estaran obligats a circular pel carril de la dreta. Pel que fa a la segona fase, entre el 2 i el 6 d'abril, s'instal·laran dos carrils addicionals de sortida a la P7, un d'ells entre Martorell i Banyeres del Penedès. En aquests trams, els camions no podran fer avançaments i hauran de circular a un màxim de 80 km per hora. Per altra banda, faran servir el control dels navegadors GPS per evitar que desviïn conductors per carreteres locals i travessies de pobles com a Drecera. Calafell es reivindica a B-Travel com una escapada de mar, patrimoni i gastronomia a tocar de Barcelona. Calafell va participar a B-Travel 2026, el saló especialitzat en turisme d'experiències que es va celebrar a Barcelona del 20 al 22 de març amb l'objectiu de donar a conèixer la seva oferta turística al públic de proximitat. La presència del municipi va servir per posar en valor les seves platges, les activitats al mar, el patrimoni històric, les propostes a l'aire lliure i la gastronomia vinculada al territori. També es van destacar les activitats i esdeveniments que es fan durant tot l'any amb la voluntat de mostrar Calafell com una destinació atractiva en qualsevol temporada. Amb aquesta participació, el municipi va reforçar el seu posicionament com una escapada propera que combina mar, cultura i gastronomia a poca distància de Barcelona. L'agrupament Escolta i Guia de Sant Sadurní celebra 35 anys d'història amb diversos actes. L'agrupació Escolta i Guia de Sant Sadurní d'Anoia commemora el seu 35è aniversari amb diverses activitats aquest 2026. Entre aquestes destaca l'exposició fotogràfica La força per moure el món, que es pot visitar a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia i que finalitza aquest pròxim dilluns 30 de març. La mostra, presentada el passat 5 de març, repassa la trajectòria i els valors de l'entitat al llarg d'aquests anys. Els actes commemoratius continuaran el 18 d'abril amb una celebració a la plaça de l'Era d'en Guineu que inclourà jocs infantils, bingo musical, sopar i festa. I acabem parlant-vos de la visita dinamitzada aquest diumenge al Parc d'Olèrdola amb Gisla la Ramallera. Dins de les activitats de difusió que s'organitzen al Parc d'Olèrdola aquest diumenge a les 11 del matí, s'ha programat una de les propostes més consolidades amb prop de 25 anys de trajectòria. Es tracta de la visita teatralitzada amb Gisla la Ramallera, que permetrà conèixer les característiques del bosc exterior del conjunt monumental i les propietats de les plantes ramalleres. Gisla representa un personatge que va viure a Olèrdola l'any 1003. És imprescindible fer la reserva prèvia a Via Penedès. Al final de l'activitat es farà una manualitat que els participants es podran endur de record.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Al món del treball, avui parlarem del registre horari, de l'ingrés mínim vital, de la pensió no contributiva o del cost de l'hora treballada. Com sempre, amb l'assessor laboralista Miquel Rosó. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sant Tornem-hi amb el registre horari, que ja està vigent per tothom, però ara torna a ser qüestionat quan ja està implantat.
Sí, és un altre, és com una bufetada que ha rebut el Ministeri de Treball, però tot i així seguirà endavant. Cal recordar que el tema aquest era que el registre horari tenia que tenir, sobretot, de cara a la inspecció de treball, tenia que tenir accés a l'inspecció de treball, no? I això es va fer a través d'un real decret llei com una mesura d'urgència. Per això el Consell d'Estat ha considerat que aquesta norma no regia de la urgència que requereix un real decret llei i per això l'ha titxat o l'ha nombrat que és un, o l'ha considerat com un frau de llei, perquè no requeria de l'urgència per haver-la tractat com un frau de llei, i pretenia que es fes com un real decret legislatiu per donar-li el tracte de reglament parlamentari normal davant del Congrés. No?
Per tant, és una qüestió de formes.
És una qüestió de forma, no? A part, ha comentat també, o s'ha oposat a aquest real decret, per un tema del cost que tindria per al propi govern, que s'ha estimat en uns 868 milions d'euros, sense tenir en compte el cost de la implementació, la formació dels treballadors i el seu manteniment.
Però aquest cost ja l'han fet totes les empreses.
No, les empreses encara no l'han fet. Això és una cosa és el registre digital, que les empreses el tenen i estan obligades a fer. Però el que estan parlant és perquè aquestes empreses tingui l'inspecció accés directe.
Per donar accés directe.
A l'inspecció de treball.
Aquesta és una segona part.
Val? I després també, pues, també aquí han donat també una mica de raó a unes al·legacions que va fer la patronal i han dictaminat que incompliria la protecció de dades, la llei de la protecció de dades. Aleshores, ha dictat aquest informe bastant en contra del que volia o pretenia el Ministeri de Treball per tirar endavant aquest real decret llei. No? Aleshores, fons del Ministeri de Treball s'han quedat amb la boca oberta, però tot i així, ells consideren que és incomprensible com el Consell d'Estat ja ha estat en contra en aquesta norma, perquè ells consideren que el que premia aquí és lluitar contra l'empresari infractor sense tenir en compte com es tramiti aquesta norma. O com, sí, exacte.
Les formes, que dèiem, no?
I això també és una mentida, no? Perquè per qualsevol té molt de sentit que per fer complir la norma també es compleixin les pròpies normes, no? Cosa que per altres sembla que no tingui preocupació, però sí que ho és, no?, de preocupant.
I si ets el govern, has de donar exemple, no?
Precisament, no? Aleshores, tot i així, la ministra Yolanda Díaz persisteix que és un acord de coalició, per tant, el vol tirar endavant sí o sí. Té el suport, evidentment, com no podria ser d'una altra manera, de Comissions i UGT. Per altra banda, la patronal COE ha mostrat la seva satisfacció amb la proposta o la bufetada que li ha posat el Consell d'Estat.
Era d'esperar, també.
Sí,
igual que Comissions i UGT facin costat al govern, que la COE no ho faci.
Està claríssim. I després el ministro Carlos Cuerpo, que ara ja l'han ascendit a vicepresident, si no recordo malament.
Sí, ahir mateix.
Ahir mateix, doncs va assegurar que la implementació, bueno, que ell que diu, bueno, està a favor del govern, no podia ser d'una altra manera, però comparteix l'objectiu del registre horari, no vindrà a dir que no, però que la implementació la vol fer d'una forma més equilibrada perquè les pimes puguin adaptar-lo d'una forma més equilibrada, bueno. Veurem com queda aquesta situació. El tema està que, bueno, serà una implementació bastant complicada.
Sí, no és
fàcil.
No és fàcil.
A mi també, sincerament, que la inspecció de treball tingui accés de forma telemàtica a totes les empreses en control remot per comprovar realment si estàs treballant o si has fitxat bé o no has fitxat bé, vols dir que tots aquests recursos són necessaris? Hi ha tant inspectors per estar mirant si constantment estàs al teu lloc de treball o no? Si les pròpies empreses no estan ni controlen al mateix moment qui està entrant a l'hora o no? És que em sembla...
I ja no et dic per començar a sumar i veure si es fan
les 40, les 35...
Extra en accés, no?
En accés, és que a mi em sembla...
Que era la finalitat de tot plegat.
Sí, i si no, doncs els... a l'inspecció de treball que se li doti del personal adequat, perquè en cas que hi hagi divergències entre la jornada que estipula el treballador amb la denúncia i el registre horari que diu que figura, li donin els... i es permetin fer les pericials suficients perquè determinin si aquell informe o aquella màquina que té l'empresa està punxada, és fictici, no és fictici, o que hi hagi mecanismes suficients per acreditar, però que se posin a dintre d'un ordinador a mirar si fas un horari o no, jo ho trobo que és excessiu. També el poder que pot tenir d'infiltració de l'Estat a dintre d'una organització privada com és una empresa, és que jo trobo excessiu també fins a quin punt estem arribant d'estar controlant en accés tant pel treballador com a dintre de la propietat privada d'una empresa, no? És que jo ho trobo excessiu. I els treballadors que fitxen a través del mòbil, com ho faran també? Entenen que accedir a través del mòbil de l'empresa que és del treballador, que el porta el treballador, és que jo me quedo amb la boca oberta fins a quin punt volen arribar. És que ho trobo molt al·lucinant.
En tot cas, quan hi hagi un desacord o es vagi als tribunals, sempre es pot demanar per part del jutge aquest accés als registres,
sí, claro, sí.
No?
Ja, sí, tu, normalment, quan ja per això estan els pèrits informàtics i tots aquests que són especialistes, en seguida aquests pues, bueno, determinaran si s'ha manipulat o no s'ha manipulat el registre horari. Pues que li dotin els mecanismes suficients a la inspecció de treball perquè puguin anar aquests professionals a interpretar si el registre horari s'ha manipulat i ja està, és tan senzill com això. Cal fer aquesta despesa per la inspecció de treball? És que ho trobo una barbaritat. Tots sabem que hi ha molts processos que són automàtics, tots sabem que el registre horari es pot manipular o es podria manipular, es podria retocar. Bueno, ja ho sabem. Bueno, pues si ja ho sabem i hi ha discrepàncies, pues bueno, sabem que hi ha pèrits, pues bueno, pues que els posin a favor del treballador, la inspecció de treball, i hi ha divergències, pues hi hagi diligències, i ja està. Per això estan els jutges també, no? Pues ja se sap, pues ala, pues que castiguin amb què tinguin que castigar.
Veurem com acaba.
Però tenir que posar aquests recursos jo trobo una passada.
Perquè el dictamen del Consell d'Estat, quin valor té? És d'obligat compliment?
No, ja saps, és interpretatiu,
a títol informatiu,
informatiu, com el d'Europa.
D'assessorament.
Quan interessa es fa i quan no interessa pues no es fa, com sempre.
Depèn si
depèn
et va
governi.
Bé o no.
Sí, exacte.
Aviat comença la campanya de la renda i vols posar el focus en aquelles persones que cobren l'ingrés mínim vital.
Sí, això és molt important perquè, tot i que no estan exempts d'impostos, és d'obligat compliment que facin a l'esborrall i el presentin. Totes les persones que cobren l'ingrés mínim vital tenen l'obligació de presentar la declaració de renda, encara que li surti negativa, d'acord? Per llei tenen l'obligació de presentar la declaració de renda dos anys de forma consecutiva. Si no, poden suspendre-los el pagament de la prestació. Aleshores, és superrecomanable i obligatori fer-los recordar que la tenen que presentar, tot i que li surti negativa, és a dir, que no li surti a pagar res. També aquesta obligació la mantenen els beneficiaris del complement de l'ajuda a l'infància, el que es diu CAPI. Aleshores, tots aquests que són beneficiaris de prestacions o pensions no contributives, també els que fan el subsidi de majors de 52 anys, també, perquè després quan tenen que fer la renovació o tenen que fer la comunicació dels ingressos, també són partidaris de, per justificar els ingressos que han tingut, millor que facin la declaració, encara que no estiguin obligats pel nivell de rendes. El nivell de rendes tenen que ser superiors a 12.600 euros anuals, però, tot i així, és recomanable que la presentin per no tenir després sustos davant de l'administració, perquè et poden demanar que acreditis el nivell d'ingressos i, si no tens la renda, doncs tindràs un problema. Tots, millor passar per Hisenda, perquè després, si no, davant del dubte, l'administració el primer que fa és suspendre la prestació i te la tallen. Van així d'aquest pal. Aleshores, és millor prevenir que curar.
Taxatius, eh?
Sí, sí, sí. Jo prefereixo sempre, perquè un cop suspenen la prestació, tornar-la a posar en marxa és molt complicat. És complicat, no és que tarden. Aleshores, tenir-te un mes o dos mesos sense cobrar, ja pagant poc, pues és un problema autèntic.
Una campanya de la renda que comença tornant,
sí,
de Setmana Santa.
Correcte.
No sé si han explicat les novetats o els canvis que hi pugui haver. Jo no he sentit res encara.
Jo encara tampoc. De moment, comentar que comença la campanya el 8 d'abril i que acabarà el 30 de juny.
Apunteu. Això serà just tornant de Setmana Santa.
Sí.
Al cap d'un dia. Parlem també de la pensió no contributiva.
Ah, això és molt guapo.
Hi ha sentència?
Sí, aquesta sentència em va agradar molt perquè el Suprem facilita la pensió no contributiva als qui visquin en persones que cobren el subsidi per desocupació. Aquesta em va cridar molt l'atenció perquè resulta algo super heavy. Fins ara, el Tribunal Suprem... us explico perquè ho entengueu. Les pensions no contributives estan supeditades a un nivell d'ingressos per unitat familiar. Aleshores, en aquest cas en concret, hi havia una parella doncs, que es trobava una persona amb una pensió no contributiva, que pensions no contributives poden ser discapacitats o jubilacions, i solen ser perquè no has cotitzat el període mínim de 15 anys. No? Aleshores, es trobava doncs, una persona amb una pensió no contributiva per no tenir dret a una pensió, per no haver arribat a una cotització de 15 anys i convivia amb una noia o convivia amb el seu marit o la seva dona o un cònjuge que a la vegada estava percebent el subsidi majors de 52 anys. Que aquest subsidi, us dic que són 430 euros al mes. Aleshores, aquesta situació comportava que l'aplicació del subsidi, cal recordar que el propi SEPE paga la cotització, fa la cotització de la treballadora de cara a la jubilació. Aleshores, aquesta cotització, la Seguretat Social la tenia en compte com un ingrés, no com un gasto. Aleshores, què passava? Que la Seguretat Social... quan aquesta senyora o quan aquest senyor volia tenir o accés a la pensió no contributiva, la cotització que feia en el SEPE de la prestació de la seva dona la considerava com un ingrés, no com una despesa. Aleshores, no arribaven al límit d'ingressos i li denegaven, o superaven el límit d'ingressos per unitat familiar i li denegaven la pensió no contributiva, el qual és una bestiesa local. Estem parlant de pensions de 430 euros. Val? Aleshores, per fi, el Tribunal Suprem ha acabat amb aquesta pràctica de la Seguretat Social, ara us llegiré perquè ho entengueu una mica millor, perquè és que, i llegiré el cas perquè és veure-ho, perquè és una salvatjada el que feia la Seguretat Social en aquest cas. Perquè quan ho he llegit vaig dir, per fi. Perquè en aquest cas concret, el Suprem, us ho llegeixo, el Suprem resol el cas d'un home al qual la Seguretat Social li va reduir la pensió no contributiva de 395 euros a 98 euros.
De 400 de 300, a 98.
De 395.
No arribava ni a 400, no arribava ni a 100. Sí. Li treu un terç.
Sí, val? Perquè va compatibilitzar com a ingressos, val? Els 430 euros que cobrava la seva dona com a subsidi més els 297 que cotitzava el SEPE com a Seguretat Social.
Que no veia, evidentment.
Que no veus perquè te'ls estan cotitzant, no els estàs cobrant. I dius, però què m'estàs confonent? Què té a veure el que cotises amb el que tu guanyes? Val? I coses tan lògiques que per nosaltres semblen ser tan normals.
De manual,
perquè tu saps que el que cotitza l'empresa no és el que tu cobres. Com pot ser que una Seguretat Social te busqui aquesta excusa perquè una persona imagino que té una incapacitat, o una jubilació, que estem parlant d'una no contributiva, que estem parlant de que s'emporta 430, o en aquest cas 395, li estiguis donant pel sac, el deixis amb 98 euros, després de tot el que cotitzem les persones, la pensió mínima en Espanya és de 950 euros, un treballador 40 hores, i li estàs fent la vida impossible a una persona per això? I això és el dret de la Seguretat Social.
Això era pràctica habitual?
Clar que és pràctica habitual. Sí. El que no m'ha donat temps de llegir, vindre abans a llegir, quina era la interpretació que feien els tribunals per donar-li la raó a l'INSS per considerar que aquesta cotització abans era salari i per aquest motiu li denegaven a la la prestació no contributiva per considerar-ho que superava el nivell d'ingressos per unitat familiar. És que quan ho he llegit dic, no m'ho podia creure, dic, per arribar això al Suprem, la de quantitat de sentències que han tingut que tombar per considerar una cotització un ingrés, ho he trobat tan heavy.
Molta gent afectada, per tant, molt, fins aquí,
i no? Molts que no poden anar, i molts que no van a un abogat, que no van a un...
Si et deixen amb 98 euros, no pots ni viure, com has d'anar a l'advocat.
Això hi ha molt pocs abogats també d'ofici que ho portin, això és que ho he trobat molt heavy. Molt heavy perquè em sap molt de greu que gent realment necessitada, que la Seguretat Social, en aquests casos, et doni l'esquena. I considero que una sentència molt bona i que és molt recent, perquè és del 24 de febrer d'aquest any, i que hi hagi un magistrat que almenys s'hagi dignat a mirar-ho i a tirar-ho endavant en favor d'uns treballadors, i que és algo que és tan clar i tan patent, i que la Seguretat Social s'hagi estat tants anys en contra d'aquesta situació i volguent enganyar-nos, i dius, per això paguem impostos? Però quan els necessiti, o hi ha gent que els necessiti, facin aquestes barbaritats, em sembla aberrant. I per això l'he volgut portar, perquè l'he considerat boníssima, la sentència.
La veritat és que clama al
clama
cel,
al cel.
Chapó pel,
sí, sí,
pel magistrat,
magistrat
o magistrada.
Magistrat, en aquest cas. Magistrat.
Chapó per ell.
Sí, sí, m'ha fet molta gràcia. Dic, hòstia, la tinc que portar, segur.
I tant, i tant. Miquel, també porta xifres que ens permeten fer una mica de radiografia dels moviments laborals aquest any 2025.
Sí, aquesta notícia també m'ha sorprès un munt, perquè per primera vegada en l'últim segle Catalunya deixa de ser receptora neta de treballadors, la qual cosa m'ha deixat sorprès. Això vol dir que Catalunya envia a altres territoris més treballadors dels que treu. Flipa.
Contràriament al que ha passat durant molts i molts anys.
Pues 100 anys, tranquil·lament. Aleshores, això vol dir que Catalunya ha deixat de signar contractes i que la majoria dels nostres ciutadans s'han dirigit pels estudis que s'han fet a través del CEPE, s'han anat principalment s'han anat a la Comunitat de Madrid, Aragó, Múrcia, La Rioja, que m'ha flipat més, i Illes Balears, que tampoc no... Pues, Illes Balears encara trobo sentit, però La Rioja he flipat, val? I això, doncs, bueno, també sembla ser que molts dels que s'han anat, també m'ha flipat bastant, que és agricultura i construcció per sectors. I que Catalunya s'aguanta molt pel tema serveis i indústria. Però m'ha sobtat el tema de que molts que marxin per agricultura i construcció. No sé.
I això passa per primera vegada...
En 100 anys.
En dècades, 100 anys.
Sí, sí. És una notícia que dic, la tinc que portar perquè m'ha cridat l'atenció que passés això aquí a Catalunya. Que no...
És un canvi profund.
Sí, sí, que hi hagi gent que per primera vegada que tinguin que marxar d'aquí, quan sempre hem sigut nosaltres els que venen a treballar aquí, dius, carai, és que bé que anem, no?
I estem parlant de moviments laborals dins l'Estat, que una altra serien els que se'n van a l'estranger, no?
Sí, sí, sí. I, bueno, doncs la vaig aportar per tenir constància, no?
Una altra xifra que extraiem d'aquest tancament de dades habituals de final d'any del 2025 és el cost de l'hora treballada.
Sí, segons els últims estudis, el cost per hora treballada ha augmentat un 3,2% en el tancament del 2025. I això vol dir que ja s'acumulen 4 anys i mig d'alça. Resulta que el cost per hora treballada ja ha augmentat aquest 3,2%. Això representa que ja són 18 trimestres consecutius d'alça, i això s'emmarca en un context d'increments del salari mínim interprofessional. Això, doncs, bueno, això el que pot implicar darrere de tot és que les empreses, doncs, tinguin que sufragar uns costos, i això implicarà que siguin una mica menys competitives, i això al final el que comportarà serà un augment d'atur o menys contractació i totes aquestes coses que al final un encariment en els preus dels productes, i això és el que provoca també el tema del, per desgràcia, l'increment de l'SMI, que al final tot puja. Aleshores, pues, tenim sempre les mateixes receptes i sempre tenim els mateixos problemes. S'ha d'anar tot equilibrat. I les grans empreses, sobretot, també, quan puja els preus, pues tot afecta, no? Aleshores, per molt que diguin que s'ha de millorar la competitivitat, si no s'ha de forma equilibrada i només fas que pujar les despeses i no hi ha millores en les inversions i et fan reduir les despeses, doncs estem bastant desequilibrats.
Amb aquesta radiografia, xifres d'aquest 2025 que hem acomiadat, diem adéu al Miquel Ros, el nostre assessor laboralista de capçalera, que tornarà al mes d'abril. Gràcies.
Adéu.
No m'oblidis, Don't You Forget About Me, de Simple Minds, ens serveix per posar punt i seguit aquesta segona hora i entrem a la tercera amb el cine. Won't you come see about me? I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. And love's strange, surreal in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Don't you forget about me. Will you stand above me? Look my way.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local. It's my feeling, we'll win in the end. I won't harm you or touch your defense.